Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, siguin benvinguts, benvingudes a Església d'Urgell. Tenim 30 minuts per endavant per oferir-los informació cultural i religiosa de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Avui a l'entrevista ens acompanyarà via telemàtica mossèn Pepe Gisbert, que és delegat d'ensenyament del Bisbat, perquè ens pugui parlar de la 15a jornada semipresencial de mestres i professors de religió de Catalunya i Andorra, que s'ha anat celebrant via telemàtica i clourà aquest dissabte, dia 24, amb una eucaristia a la parròquia de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra. Volem que ens expliqui tota mena de detalls al voltant de la formació dels professors de religió i de la classe de religió a Catalunya i a Andorra. Passarem una pregunta a mossèn Antoni Elvira, delegat de Catequesi, a la secció Preguntes que ens fem sobre, perquè ens la respongui. L'Àlex Alsina és al capdavant dels controls, com cada setmana. La presentació i direcció del programa la porta qui els parla, Maria Marín. De seguida ens hi posem. Aquest dissabte, dia 24, tindrà lloc la 15a jornada semipresencial de mestres i professors de religió de Catalunya i Andorra, a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, amb el lema «Aprenda a ensenyar». Anem a parlar-ne amb el nostre entrevistat d'aquesta nit, mossèn Pepe Gisbert, que és delegat d'ensenyament del Bisbat d'Urgell, a qui saludem via telemàtica. Bona nit, mossèn Pepe.
Bona nit.
Gràcies per haver acceptat de parlar-nos d'un tema que ens interessa molt de debò.
A disposar.
I deia això, que és un tema que interessant de seguir, perquè sovint es parla als mitjans de comunicació social, en l'àmbit de la política, de l'Església, la societat en general. I aquest tema és la classe de religió. En parlarem al llarg de l'entrevista. El primer que volíem demanar, Pepe, primer que tot, per què es fan aquestes jornades? Aquesta n'és la 15a.
Bé, per a nosaltres, els delegats d'ensenyament dels 10 bisbats amb seu a Catalunya i també la Fundació Escoles Cristianes, doncs ja fa més de 15 anys que les nostres reunions del CIERC, doncs es va decidir que, bueno, es va creure que era molt oportú tenir unes trobades adreçades als nostres mestres i professors de religió, no sols de l'àmbit de l'escola pública, sinó també de l'àmbit de l'escola confessional. De fet, es fan moltes trobades a nivell de bisbat, a nivell de la Fundació Escoles Cristianes, moltes formacions. Van dir, si més no un cop a l'any, que poguéssim tenir una trobada amb una dimensió més també festiva, de retrobament, veure que els mestres i professors de religió, sobretot pensant en el nostre bisbat, que és un bisbat molt gran en extensió, i petit en població, doncs veiem que de vegades el profe de religió, el mestre, pot ser una mica com un bolet. I tenir aquestes trobades ajuda a veure que la tasca, que la feina que fan els mestres i profes en cada escola, doncs també hi ha altres companys, companyes, que també viuen aquestes mateixes experiències i poder trobar-nos, compartir, que ens puguem engrescar, que ens puguem recolzar els uns amb els altres. I això fa església, fa país. I bé, sempre és motiu de joia i d'alegria. Per això, novament fem aquesta trobada. De fet, és una trobada que tenia que haver fet fa un any, però va ser quan va esclatar, la primera quincena del març del 2020, i va esclatar la pandèmia, i llavors la vam aparcar. Vam aparcar aquesta trobada i aquest any vam fer una recreació, com hem tingut que fer a tots els àmbits, hem tingut que recrear totes les nostres accions pastorals, totes les activitats, també en l'àmbit educatiu, com no, i vam decidir fer aquest format més semipresencial i portem ja aquestes dues setmanes de trobades a través dels webinars que fem amb les diferents editorials, de les diferents conferències i trobades que estem fent via telemàtica de les que en parlarem. I bé, ja com tu deies, Maria, aquest dissabte tenim la cloenda d'aquesta 15a jornada de mestres i professors de religió, que la farem aquí a l'església de Sant Julià de Lòria, amb la celebració de l'Eucaristia presidida pel nostre bisbe Joan Enric. Hi haurà unes paraules d'inici del president del CIERC, de Monsenyor Planella, arquebisbe de Tarragona, i també una cloenda per part del pare Puig com a secretari general de la Fundació Escoles Cristianes de Catalunya.
Quants professors hi han participat i clouran també aquesta trobada?
Doncs el dissabte tenim prevista la participació a la cloenda, amb aquest format semipresencial, de més de 400 persones, amb el format semipresencial.
Perquè presencialment, diguéssim que clar, la cosa queda molt limitada als assistents a l'Eucaristia i els que també puguin anar, que siguin del país o que siguin de prop, també, no?
Bé, nosaltres també jo crec que una actitud sempre de responsabilitat, com a educadors, també com a cristians, és seguir les indicacions que es marquen les nostres autoritats sanitàries, tant a nivell, en aquest cas, a nivell del nostre país, del Principat d'Andorra. I així ha estat durant tot l'any del confinament. I una mica seguint el criteri que ens marquen les autoritats sanitàries en aquesta situació de pandèmia, hem volgut respectar els espais, hem volgut respectar doncs, la proporció que ens demanen els espais tancats i, bueno, i així ho farem. Durant tot l'any, si més no des d'aquí, hem intentat també aquesta participació, sempre aquí que tenim la sort a la nostra església parroquial de tenir el seguiment de totes les celebracions per televisió, doncs una vegada més així ho farem.
Explica'ns una mica la dinàmica interna que s'hi ha seguit, les unitats didàctiques, els temes, òbviament, que heu pogut treballar conjuntament.
Doncs bé, com tu deies, l'eslògan que ja portem 15 anys és aprendre a ensenyar i amb aquesta modalitat telemàtica d'enguany nosaltres hem preparat els diferents delegats d'ensenyament dels bisbats i la Fundació Escoles Cristianes 4 unitats didàctiques. Doncs una primera unitat didàctica que la vam titular Entendre una església, doncs i ha adreçat la formació, l'ha dirigit l'Elisenda Almirall, que mos coneixeu. Doncs aquesta formació ha intentat oferir reflexions, ha intentat oferir punts de trobada per entendre, redescobrir les esglésies del nostre entorn. La visita a un temple, jo crec que pels mestres i profes de Reli, pot ser una porta d'entrada per explicar doncs, la realitat de les nostres comunitats, a partir de l'art poder transmetre els continguts també de la fe cristiana. Una segona unitat didàctica que hem preparat, la vam titular Eines per a la classe de religió, i amb el docent Víctor Martínez Llerena. I aquí el que s'ha intentat sempre és presentar eines, presentar recursos adreçats als mestres i profes de Reli, recursos musicals, recursos plàstics, tecnològics, per poder treballar en l'àmbit dintre de l'aula. Enriquir la classe de religió amb diferents metodologies, posar en valor la classe de religió a través de diferents recursos, sempre amb aquesta idea de recrear el missatge i els continguts de la fe. Donar l'oportunitat per expressar-se als mateixos artistes que moltes vegades els mateixos educadors tenim dintre en l'àmbit de l'aula, no? Dintre de la classe. Una tercera unitat didàctica que hem treballat és l'avaluació competencial. Es parla molt darrerament en l'àmbit educatiu d'aquesta avaluació competencial. I ho hem d'aplicar a la classe de religió. Per tant, hem volgut ajudar el nostre col·lectiu, els mestres i profes de Reli, tant de l'àmbit de l'escola pública com de l'escola confessional, a fer una reflexió sobre què és realment el que nosaltres, com a educadors, avaluem amb els nostres alumnes. Volem que sigui aquesta una eina qualificadora, formadora de l'alumnat, doncs realment puguin ser protagonistes, ells, del seu propi aprenentatge. I l'educador sempre acompanya, guia, escolta, reflexiona amb ells i bueno, hem volgut això, posar eines, posar estratègies que puguin ajudar a implementar aquesta avaluació formadora, també competencial, dintre de la classe religió. I la darrera unitat didàctica, la quarta formació que hem ofert dintre de la jornada, ha estat el Pacte Educatiu Global, a càrrec del José Laguna, doncs també molt conegut per nosaltres. I aquí vam voler partir d'aquesta crida que ens feia el Papa Francesc. Ell ens parlava d'aquesta construcció, ens parlava d'un pacte educatiu global. I aquí hem volgut analitzar reptes del nostre món d'avui, reptes de l'àmbit pedagògic i institucionals que haurien d'afrontar una educació doncs, que volem que estigui a l'alçada de les demandes, de les demandes, jo diria inclús ecosocials, d'una realitat que cada vegada veiem a les nostres escoles molt multicultural, d'una situació cada vegada més globalitzada. I bé, aquestes han estat els quatre blocs formatius que hem volgut compartir amb els nostres mestres i professors de religió. Ja dic, juntament amb aquestes unitats didàctiques, com sempre les nostres jornades de formació, comptem amb la col·laboració de les editorials vinculades al món educatiu i amb elles també hem fet diferents webinars, que ara es parla molt i es porta molt en l'àmbit educatiu, i ens han ajudat a compartir materials que ells van editant, i si més no, per poder conèixer, i cada educador, des de la llibertat, pot triar els materials que després fa servir a les seves aules.
Uh-huh. Molt interessant. Pepe, continuarem endavant, però ara fem una petita pausa i tenim més preguntes per a tu.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I estem escoltant el delegat d'ensenyament del Bisbat d'Urgell, mossèn Pepe Gisbert, que és al capdavant de la jornada semipresencial de mestres i professors de religió de Catalunya i Andorra, que clourà aquest dissabte, dia 24, a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, amb el lema Aprendre a ensenyar. Continuem, doncs, endavant, Pepe. La pregunta que volia formular ara és que, donat que tu tens molta experiència en la delegació d'ensenyament, ens agradaria que ens expliquessis per què hi doneu tanta importància a la classe de religió.
Bé, per nosaltres, com a educadors, pensem que és molt important de la formació i l'educació dels nostres alumnes, adreçar-nos a tots els alumnes, no? D'infantil, de l'àmbit de l'educació infantil, de l'àmbit de l'educació primària, educació secundària, batxillerat, doncs dintre de tot el seu currículum formatiu que s'imparteix dintre de l'aula, doncs ha de ser-hi present sempre aquesta dimensió de la classe de religió, des de la llibertat de les famílies. Són els pares els que tenen la responsabilitat de la formació dels seus fills i són ells els que, amb llibertat, trien el fer o no fer aquesta formació amb els seus fills. Això és una assignatura d'oferta obligatòria dintre dels centres educatius i optativa per part de les famílies. I els que tenen la classe de religió, nosaltres el que volem és donar aquesta transmissió dels continguts de la fe. Una cosa és participar de la classe de religió i, bueno, l'àmbit de la religió no té res a veure amb la catequesis, s'han de complementar, però aquí és la transmissió dels continguts de la fe, de la cultura religiosa, i que els nostres alumnes realment coneguin les nostres arrels, coneguin les nostres tradicions, coneguin, doncs, no sols també la religió catòlica, sinó també altres confessions, que tinguin una cultura religiosa, que un nano nostre, si visita la Sagrada Família de Barcelona i contempli la façana de la Passió, doncs pugui realment entendre tota aquella simbologia religiosa, o visita el Louvre de París o el Prado a Madrid, doncs que no sigui un inculte. Doncs, de fet, també els alumnes, si algú estudia després filologia catalana o castellana, hi ha molts elements de l'àmbit de la fe i això s'ha de treballar a la classe de religió. Un alumne que mai de la seva vida ha estudiat religió tindrà unes mancances importants en la seva formació, doncs, en aquesta vessant, no? més cultural. Això no vol dir que l'alumne que va a la classe de religió això ho celebri, ho visqui. Aquesta és la gran diferència amb la catequesis. Qui s'apunta a la catequesi a la parròquia és aquell alumne, aquella família que ha decidit que el seu fill formi part de la comunitat cristiana. Llavors, aquí el complement que es fa de la classe de religió és el catequista que acompanya en aquesta experiència, ja és experiència de fe, pràctica de la fe, la dimensió de la pregària, doncs altres elements més de l'àmbit catequet, no? I és el que volem, no? Que la classe de religió acompanya en aquesta formació dels continguts de la fe. I així ho marca el nostre currículum, també reconegut oficialment.
La veritat és que, com tu saps, i els nostres oients que ara ens escolten també i han pensat segur, mentre que tu parlaves i jo et preguntava també, que la classe de religió genera molta polèmica en molts ambients, sobretot el polític, que no s'ha de fer, que no ha de computar els crèdits, que els alumnes que vagin a l'església si volen formar-se com cristians, etc. Per tant, no sé si s'escauria que... Ja n'has parlat una mica del tema del que és la catequesi, la classe de religió. Podries fer, sisplau, un aprofundiment més perquè la gent que ens escolta pugui veure la distinció, què és una classe de religió i què és una catequesi parroquial, de primera comunió, de confirmació. Tu, com a rector de la parròquia Sant Julià de Lòria, també en tens experiència.
Bé, nosaltres hi fem ara, i amb aquesta situació que estem vivint de confinament, sí que realment els alumnes que fan classe de religió, quan venen a catequesi, es nota que hi ha elements que nosaltres no cal, que el catequista no cal que pugui incidir perquè forma part d'aquesta cultura religiosa que ja fan dintre de la classe de religió i que ja imparteix el docent en l'àmbit de la programació de l'aula. No? I ho notem respecte als alumnes que no fan classe de religió i que venen a catequesis, que el catequista dedica molt més de temps a continguts de la fe que moltes vegades haurien de donar ja de predisposats. No? Bé, cada vegada més és més, jo crec que s'ha de complementar la classe de religió també amb la catequesis. Però ja dic, qui va a la classe de religió el que nosaltres volem és que entenguin és assolir uns coneixements. I el que es fa a la catequesis és més la dimensió experiencial, la dimensió celebrativa, que puguin xafar l'espai litúrgic, que puguin participar del sacrament i realment el que fa el catequista és acompanyar aquests nens, aquests adolescents, aquests joves, per rebre els sacraments de la iniciació cristiana. Aquí ja estem parlant d'un acompanyament, d'una formació, partint de la premissa que els pares que inscriuen els seus alumnes de religió opten amb llibertat a fer o no fer aquesta classe de religió. Ja dic que és d'oferta obligatòria pels centres i optativa pels alumnes. També, qui vol, s'apunta a la catequesis perquè vol realment, des de la llibertat, doncs que l'acompanyi i que el preparem per a rebre els sacraments de la iniciació cristiana.
A nivell del nostre bisbat d'Urgell, quants alumnes hi ha a la classe de religió? S'augmenten, disminueixen? Perquè això és un tema que interessa.
Sí, nosaltres... Per nosaltres, bueno, el nombre mai ha estat important. Jesucrist era ell, els seus deixebles i la que van liar, no? I eren 12. Doncs per nosaltres... La realitat del bisbat d'Urgell és ben diferent d'altres realitats de Catalunya. No? Nosaltres, un bisbat en extensió el més gran de Catalunya, en població és molt reduït, però hem aconseguit al llarg dels anys que el mestre professor de religió amb molta normalitat forma part de l'espai educatiu, forma part dels claustres i està molt integrat. I jo crec que tenim un col·lectiu d'educadors, de mestres i professors de religió molt preparat, acompanyat, i és el que volem també amb aquestes jornades de formació, aquestes trobades que fem aquest any semipresencial, perquè es puguin inscriure a la classe de religió. Depèn moltes vegades de les escoles del mateix profe, doncs el correveidile, no? Que moltes vegades els alumnes, el boca a orella, doncs perquè s'apuntin o no s'apuntin a la classe de religió. I veiem que les nostres estadístiques comparades amb altres realitats, aquí podem afirmar al nostre bisbat que a totes les escoles públiques, evidentment les confessionals només faltaria, però totes les escoles públiques del bisbat d'Urgell s'ofereix la classe de religió. Almenys està present. I això no poden dir tots els bisbats de Catalunya, no? Per desgràcia. I, si més no, ja és la família la que tria fer o no fer la classe, inscriure's o no inscriure's a la classe de religió. I nosaltres tenim una participació força elevada, eh? Passem del 50% dels alumnes inscrits a la classe de religió. Hi ha molts més inscrits en l'àmbit de l'educació primària. Secundària baixa una mica i sobretot hi ha una davallada molt forta a nivell de tot Catalunya dintre de l'àmbit del batxillerat. Perquè, bé, per tot el tema de la configuració del currículum, són només 2 hores setmanials, els blocs són de 4 hores i és més complicat doncs, l'adaptació o l'assignatura que complementa amb la religió. I això de vegades fa que els alumnes no es puguin apuntar, no es puguin inscriure a la classe de religió. Però, bueno, pel que fa al bisbat d'Urgell i pel que fa també a la realitat que vivim al nostre principat d'Andorra, que realment també és una realitat ben diferent de Catalunya, perquè aquí tenim 3 sistemes educatius, bueno, és una altra dimensió també, n'estem força contents de la resposta de les famílies i de la resposta dels alumnes i també de l'actitud dels educadors.
I de cara al curs que ve, 21-22, de cara a l'assignatura de religió, parlo sobretot a l'estat espanyol. Com queda? Serà avaluable? No serà avaluable?
L'assignatura de religió ja s'han fet totes les prescripcions. L'assignatura de religió, com la resta d'assignatures, totes s'avaluen. Sempre s'ha avaluat i s'avaluarà. Una altra cosa és que la nota de l'avaluació continua coti per la promoció acadèmica o per optar a beques o per passar després al batxillerat, no? Però l'avaluació sempre s'ha avaluat. I, de fet, pensem que el títol que es dona de secundària no és una nota, una qualificació de 0 a 10. És apte o no apte. Sí. Vull dir que treure un 10 o treure un 5 a efectes de titulació de promoció, bé, el tema de l'avaluació jo li posaré un interrogant molt fort, no? Realment, què és el que avaluem o quin valor té? Moltes vegades la gent més gran, com els que estem aquí parlant, doncs tenim un concepte molt desfasat de lo que és el model educatiu. Doncs el món educatiu, avui en dia, la valoració, bueno, el criteri que tenim de l'avaluació és ben diferent. Per tant, tot el que es fa a l'àmbit educatiu s'avalua, tot. Continguts, convivència, tot s'avalua. I després, ara, que aquesta avaluació, algunes notes numèriques de les que es posen, puguin servir o continu o no per la promoció, això és el que canviarà.
Vols fer alguna crida ja per acabar que la gent, les famílies, però apuntin els seus fills a la classe de religió?
La crida sempre és animar. Animar, en aquest cas, els educadors, els mestres i professors de religió, a que no es desanimin, doncs no sols de reli, sinó de tots els àmbits. El món educatiu, en aquesta situació de pandèmia, ha quedat sempre molt tocat i estem una mica, doncs, amb massa classes, sí, també, doncs, online. I esperem tots i confiem tots que ara amb el tema de les vacunes que es vagi, doncs, escampant i que la població realment ja estigui immunitzada, que tornem a aquesta nova normalitat de convivència dintre dels espais educatius. Per tant, animar als educadors, no sols de Reli, sinó de tots els àmbits, a que no perdin mai aquesta il·lusió de transmetre vida, de transmetre continguts de tot tipus i ajudar els nostres joves a que realment siguin, doncs, constructors d'una nova humanitat. I aquesta és la tasca de tot educador. Transmissors de vida, transmissors d'esperança, i aquí la fe, l'espiritualitat, forma part d'una dimensió que no podem tallar ni prescindir.
Perfecta cloenda, mossèn Pepe.
Moltes gràcies.
A gràcies a tu i que vagi molt bé aquest dissabte. Una abraçada, Pepe. Adéu-siau. Bona nit. Gràcies. Continuem endavant i ara hem de fer-ho quedant-nos en la secció preguntes que ens fem sobre. Com cada programa, vostès saben que tenim una pregunta i volem saber la resposta. En aquest cas, doncs, hem convidat el nostre delegat de catequesi, mossèn Antoni Elvira, perquè ens la respongui. Primer que tot, el saludem. Bona nit, mossèn Antoni.
Molt bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí.
Un plaer, com sempre.
La pregunta que li volem passar és la següent. Una catequesi de preguntes i respostes. El paper d'aprendre-la de memòria ha quedat enrere?
Suposo que hi ha alguns oients que ara diuen... Sí, és que nosaltres...
Jo no sabia de memòria. Jo,
sí, ens preguntaven, hi havia la pregunta que calia respondre bé, sí, de memòria, no? Exactament, sí. Sí. Això era anar... Sí. Més que a catequesi, anaven a doctrina.
Sí,
a doctrina. Sí, anaven a doctrina. O jo havia anat a catecisme, però ara en diem catequesi, perquè tot va segons l'orientació que anem donant, no? Evidentment que es va passar d'una època en què tot s'aprenia de memòria a un moment que potser la tenim... aquesta metodologia, perquè és una metodologia, pot ser una mica més descuidada. Però no ha quedat obsoleta. És a dir, l'exercici de la memòria i la catequesi encara l'estem fent servir. És a dir, no, perquè no tota la catequesi ara és pregunta i resposta, evidentment, però sí que la memòria és molt important a la catequesi, com en tants moments de la vida, no?
Sí.
La memòria és molt important. Per què? Doncs perquè... ens ho recorda, per exemple, el nou directori per la catequesi, perquè ens ajuda a memoritzar els continguts bàsics de la fe. Clar, hi ha elements de la nostra fe que no es poden dir d'una altra manera que d'aquesta. A vegades diem, no, perquè parleu d'una manera, però això ho podem dir a tants camps, no? Parles amb un metge, dirà, m'ho pot explicar, perquè no estic entenent què m'està dient amb el seu llenguatge, no? O amb un informàtic, que i dius, com no m'ho expliques més senzill, m'estic perdent, no? Però, clar, hi ha també un vocabulari propi de la fe, no? Dels continguts de la fe. Llavors, per exemple, la professió de la fe, el credo, no hi ha altra manera que aprendre'l de memòria. perquè no... no i després té un element molt d'unió, de sentir-te unit amb la comunitat en el moment de la missa, que tothom resa i ho diu de la mateixa manera. Llavors, perquè a més sabem molt bé en la història doncs, que el credo s'ha anat forjant, no? I que aquelles paraules estan... Bueno, els experts ens donarien hores i hores de continguts. Aquest és un element. Els continguts bàsics de la fe els hem d'aprendre de memòria perquè no els podem expressar d'una altra manera. No? Però, per exemple, tenim les pregàries. No? Quan resem el Pare Nostre, és una pregària que m'ha après de memòria. Per què? Doncs perquè és la manera que també ens sentim, com deia, molt units. No? I és molt bonic veure els nens quan són a l'església, quan participen a la missa, que les altres respostes no les saben, però quan saben bé el Pare Nostre, el diuen tan fort com poden, perquè ho han dit, jo ho sé, sí, i jo sí, també sí. Estic aquí sí, i sé sí, respondre. Sí, llavors, sí. Això és molt únic. I després hi ha els catecismes que tenim, tots acaben, o tenen un apartat en el qual hi ha una pregunta i una resposta. I no és si, tant de bo, ens ajudes a memoritzar, perquè després quan ets gran dius, ah, mira, això volia dir allò, aquelles paraules que mai havia entès. Val, doncs mira, has recollit un vocabulari bo. Sinó també perquè ha de fer una síntesi, no? A vegades els nens, clar, tantes coses, doncs comen la catequesi i dius, pregunta. I amb aquella pregunta i la resposta s'intenta sintetitzar el que hem volgut treballar en aquella sessió, que potser hem fet mil coses, no? Però també ajuda, té aquest aspecte d'ajudar a fer una síntesi de tants continguts que hem pogut treballar.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies per aquesta resposta, mossèn Antoni Elvira, delegat de Catequesi, i ens plau molt que vingui aquí al programa, per tant, dedueixi que el tornarem a convidar.
Molt bé, serem aquí de nou si no vol.
Això mateix, moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest dijous. Si ho desitgen, ens agradarà retrobar-los novament a les zones radiofòniques de Ràdio Estel per a tornar-los a parlar de la diòcesi d'Urgell. Els recordem que aquest diumenge, dia 25 d'abril, a l'Església celebrem la jornada de pregària per les vocacions i la jornada i col·lecta de les vocacions natives. Un altre recordatori, tinguin molta cura de la seva salut i la d'aquells que els envolten. Pensem que, malauradament, el Covid-19 és encara pululant a tot arreu. Salutacions de l'Àlex Alsina a la tècnica i de Maria Marín en la presentació i direcció d'Església d'Urgell. Que acabin de passar una bona setmana. Adéu-siau.